Senyores i senyors, les 12 del migdia, hora de l'Àngelus, i amb tots vostès, Converses Consentides. Un espai obert a tothom amb el consentiment, o no, de la respectable audiència de Cugat.cat. Un espai radiofònic on hi cap tot tipus de converses. Parlarem de tot i més, i amb alguna més que hom anomena forces vives. Amb Rogeli Padró, Toni Sansó i Alba Roda.
Bon dia. Bon dia de nou. Tornem a ser aquí a Converses Consentides des del confinament més estricte i sense perdre l'humor ni sense perdre connexió amb la ràdio. Per tant, Àlvar, Rogeli, bon dia.
Hola, bon dia.
Convidada, bon dia, però no diguis res perquè si no tot se sap. I per tant, comencem un altre sí. Converses Consentides. Consentit. I consentides, confinats i confinades, eh? Això és un joc de paraules que és paper.
Tenim una senyora convidada avui, eh?
Una senyora convidada. I que molt ficada on ja sabeu quan la qual la coneguem. Escolteu una cosa.
Sí.
Mira, jo crec que hauríem de parlar que l'altre dia se m'ho ocorre sortir. Jo surto cada dia a caminar, i ara segueixo sortint. Però l'altre dia em vaig espantar horrors perquè pensava que es feia una manifestació sobre el procés al camí de Can Borrell, des de la rotonda del Rotary cap endavant, dic aquí, ara trobaré el Torra com a mínim, el Puig i tota la comitiva del govern català, perquè això és com una processó del procés.
Camani, Àlvar, 32.000 persones van passar pel parc de Collserola el primer cap de setmana de confinament, segons les dades que hem pogut rebre o que s'ha pogut rebre a Ràdio Sant Cugat. Una bastada.
Aquí queda el dato.
Escolta, tu, anirem cap a una altra banda.
Clar, jo crec que ens falta una miqueta d'imaginació a la gent, perquè el més lògic sí és, i el més seria el tradicional, doncs anar cap a Can Borrell, que és una tradició. Però el dissabte, que jo vaig comentar l'altre dia, però és que seguim igual, el primer dissabte que van obrir, era una professó per davant de casa, tot el que és la, des de la rotonda del cine fins a la Rotary, a la rotonda de Rotary i avall cap avall, tothom era una professó. Però avui anem per altres camins.
Ara ho has dit.
La gent ha de tenir llibertat per poder-ho fer. El que passa
evidentment.
Doncs no posarem pas una policia davant del camí i sortir del camí.
No el posaria.
Diuen...
Ja seria faria un peatge pels carrers de Sant Cugat, que també m'hi entrarà.
Sí. Diuen que s'està plantejant de regular el pas de persones.
L'aforament dels carrers de Sant Cugat també estarà limitat. O sigui, al final posarem uns tíquets per poder passar els carrers de Sant Cugat i per tot serà l'altre.
Escolteu,
escolteu. Un moment que fa riure tot plegat.
Això de tota manera està inventat. Recordeu o penseu en les illes. A Menorca, per exemple, al final van arribar un moment que havien de fer un filtratge, havien de fer un control perquè si no era horrorós. És a dir, que per tant, aquí passarà, perquè, home, és que a més els porcs senglars no poden viure tranquils, amb tanta gent que els deixi viure tranquils, home, que fan una neteja al bosc, que no vegi. O sigui que, escolta, no, però de tota manera ens falta una miqueta d'imaginació, perquè jo entenc que el més lògic i el camí tradicional és anar cap a Can Borrell. Però em riu tant tu del dia de Sant Medí.
Pensa que jo ara et diré un pecat de joventut. El pecat. Tot era agafar una moto de trial i passejar per Collserola.
Vés-hi ara.
Els anys 60... no, 70, perdona. Els anys 70 havia fet alguna excursió. I res, i escolta, m'encantàs de la vida tothom, sense cap mena de... Ara estic a la presó.
Aquell temps jo hi anava a córrer per sola i recordo que vaig tenir més d'un susto amb les motos. Mira, ara ja sóc culpable, tu. Me cago en
Déu. Escolta, fixa't com estan les coses, que ara ja han posat a la baixadeta cap a la riera, diguéssim, quan surts del Rotary i tiren avall, ja han posat aquell lletre de la dreta que diu totes les indicacions, prohibicions i recomanacions, que hi ha més prohibicions que recomanacions, com és habitual, però de les bicicletes, d'això, però al tanto amb les bicicletes, al tanto, perquè no fan soroll, però te les trobes a sobre ràpid, Bé, escolta'm.
Vinga, què?
Si no teniu res més important a dir...
Jo tinc notícia, que és l'encabronada que s'ha fet els diables, han fet l'encabronada virtual a casa.
Fantàstic.
Aquests sí que deuen estar encabronats.
L'encabronada que hauran agafat tots els familiars a dins de la casa amb els petards i les...
Bueno. I hauran fet foc a tots els mobles vells, aprofitant la mirantesa i dir, acadèmeu tot aquí.
És que des de les terrasses, des dels balcons, es poden fer coses d'aquestes, s'ha demostrat. I, per tant, fem una gran festa. Jo, l'últim passat, el passat programa, vaig proposar també aquest any de ballar el Pagal i Joan, atenció, Toni, de ballar el Pagal i Joan el dia 29 de juny, encara que sigui confinats a casa.
Escolta'm una cosa.
Al balcó, ballant el Pagal i Joan.
Geli, tu ja balles sardanes des del teu balcó. Cada diumenge ens envia vídeos a les sardanes. I he après molt.
I la banda sonora, boníssima, a més. Escolta'm una cosa. De tota manera, als balcons es van fer moltes coses que potser ens hem passat un pèl i potser no van fer tantes. La setmana que ve parlarem del tema dels balcons.
Del...
que també dona de si, també
i del balcóni.
Balcons i terrassa. Escolta'm una cosa. Jo crec que ara ja hem de passar directament, després de dir això, perquè si no la convidada penjarà, perquè aquests tios estan locos, i penjarà. I sort que és una noia molt trempada, una dona molt trempada, senyora Papalba.
I si no,
ens penjarà. Escolta'm, avui, estimades i estimats oients i oients,
tenim una florestana.
Tenim una florestana. Una florestana que Déu-n'hi-do. Que Déu-n'hi-do com es gasta. Escolta'm, avui tenim amb nosaltres a Mont Carvajal i Fulleda de la Floresta. Benvinguda, Mont. Moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació i bon dia.
Benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies. Fa molta il·lusió connectar amb vosaltres.
Bon dia, Mont.
Encara te'n fa ara, després d'haver-nos sentit aquests 10 minutets previs?
Escolta, sí.
Posem-nos al dia...
Molt encuriosida.
Molt bé, doncs vinga, nosaltres també, perquè ens has d'explicar moltes coses. Ah. I segur que ens faltarà temps avui també. Roger, ens pots posar al dia de la Mont, per exemple, una miqueta?
Bueno, la Mont no va néixer, ens deia, a la Floresta ben bé, però va néixer a Barcelona. I va venir una mica per arran de sa mare, no? Ens comentaves, Mont?
Sí, la meva... Sí, jo fa 26 anys, des de 93, que visc a la Floresta seguit, però fins llavors, des de ben petita, hi pujava cada dissabte perquè venia amb la meva mare a l'Espar, que era una botiga que hi havia al costat del Rancho El Paso, del restaurant Rancho El Paso, i que el meu tiet i la meva tieta el portaven, perquè la meva tieta és filla del Fèlix i la Pura, que són qui ho va començar. Aleshores, cada dissabte al matí, la meva mare m'agafava i em portava a Barcelona, a la Floresta, ella ajudava a la botiga i jo corria per allà.
La Mona és una persona, ja ho veureu, molt inquieta, no és d'aquelles que arriben a la Floresta, s'està a casa i ja està. N'hi ha moltes de dones a la Floresta i ara parlem de dones.
Sí.
I aniran sortint alguna més, suposo, amb el temps, ja ho veureu. I va ser... Ella és periodista, va treballar a Comràdio en els moments que hi havia el Joan Bernil, hi havia també, qui hi havia més? El Cuní.
El i després, Cuní, exacte.
Al final va fer cap a la Floresta, com dèiem, i va fer un projecte que va ser molt xulo, i que està penjat a la xarxa i que us el recomanem, després ella ens en parlarà més. Va ser impulsora d'un documental que es deia La Floresta Encanta, la C aquesta d'Encanta amb C majúscula. I una persona molt reivindicativa en el casal de la Floresta, del casino de la Floresta també, i d'un temps que venia d'on havíem viscut en aquest barri de la Floresta, diguem-ne poble, diguem-li com nucli humà important a casa nostra, on hi havia hagut l'Oriol Tramvia, el Pau Riba dels anys 70. Per tant, un lloc on un món de hippies, que no ens oblidem també, perquè suposo que d'això també en parlarà, el Gato Pérez, per exemple. Bé, tot un món... Un món que suposo que et devia sorprendre molt, no? I que al conèixer el món devies al·lucinar una mica, no?
Sí, va ser molt bonic perquè D'una banda, sempre hi havia el rum-rum en les places i als bars, de quan trobava gent una mica més gran, d'una enyorança del casal, d'aquell punt de trobada que era tan bonic i que ja no tenim, de tota la vida cultural i artística que s'hi feia. I aleshores vaig pensar que estaria bé recollir-ho. I per recollir-ho vaig acabar fent un concert en el de 12 hores en el que actuaven grups florestans, però també van venir grups antics. I l'Steve de Suar, que és un músic que tenim aquí, que havia estat llavors i encara hi viu, doncs feia de fil conductor. I vam fer un concert que realment va ser molt bonic. Va ser amb la intenció de donar-li continuïtat, però no ha acabat de ser. Tot i que ara us he de dir que torna a haver molta embranzida i moltes ganes de recuperar el casal. I més, si voleu, us podria explicar que aquest any, com que ha sigut el 2019, va ser el centenari de Floresta.
Històries de la Floresta, vau fer una obra de teatre, no? Històries de la Floresta.
Sí, vam fer una obra de teatre i també un documental dels 100 anys de la Floresta, que jo vaig engegar, però l'ha acabat agafant les regnes en Juan Gamero. Aquest documental, bueno, encara no s'ha acabat, perquè sabeu què va passar? Que vam començar a fer crides al veïnat de que ens portessin, a veure si podien aportar material antic, fotos, vídeos, tot el que tinguéssim, i vam començar a entrevistar gent. I aleshores, al principi va costar una mica, però ara hi ha com la roda, hi ha una inèrcia, una embranzida, i ens ha acabat arribant molt material ara, que hem anat incloent a una part que ja estava tancada. O sigui, és un documental viu, diguéssim, perquè quan ja ens pensàvem que estava tots uns capítols tancats, hem trobat doncs material a la Filmoteca o d'algun veí que ens l'ha deixat i l'hem anat reencaixant. Aquest documental ara té una durada d'un parell d'hores ben bé i tot just anem pel principi dels anys 70. Digues.
No, que ja ens interessa molt això, però escolta, només un comentari. La gent que col·labora amb això que heu demanat, que la gent porti informació, faci la informació, evidentment deu ser han de ser d'aquella època, però hi ha gent nouvinguda a la Floresta o més recent que també s'impliqui en tot això o sobretot i són la gent d'antanyo, no? Que diuen?
Sí.
És important.
Me gusta que me hagas esta pregunta.
Correcto, por eso
sí,
te lo he hecho.
Sí, perquè en la comissió del centenari és veritat que tots els actes que hem fet ens hem adonat que amb els joves ens ha costat molt de connectar. És a dir, venen els grans, venen els de sempre i sí que la taca d'oli s'ha fet més gran, hem ampliat, ja no som els 10, els 20, els 25, els 50, sinó de sempre, sinó que ara potser són unes 300 persones habituals, però sí que és veritat que amb els joves ens ha costat molt. Sí que s'han mirat el docu i els que s'han mirat els han agradat, però no tant amb la passió i amb el friquisme que ens ho mirem els d'una certa edat, no? Que estem allà. És llarg, sí, és llarg, però com que ens agrada veure'ns i ens agrada que explicar, ens agradem...
La història, que se sàpiga la història, clar.
La història, ens agradem de veure el veí, el tal, oh, mira aquest. Tens referències i et quedes allà més enganxat, mentre que els joves fan descobertes, no? Jo m'ho he mirat, per exemple, amb els meus fills o amb amics dels meus fills i, ah, sí, això va passar, ah, sí.
I segurament deuen quedar al·lucinats del moviment i del muntatge i de la moguda que hi havia a la Floresta, no?
Sí, queden molt sorpresos perquè no...
El que passa és que la història és un grau i, per tant, aquesta història que té la Floresta no pots pretendre que la gent jove la conegui, l'hem de fer conèixer la gent que tenim una certa edat.
Sí.
Això de que els joves tinguin el poder de fer-ho tot, no, és un mite, això de la joventut. Jo crec que la joventut d'abans potser no tenia tants problemes com té la joventut d'avui en dia, que per guanyar-se la vida i per tenir... O sigui, de 0 a 100 és molt complicat de guanyar diners. Abans es guanyava de 0 a 10 i ara es té que guanyar 0 o 100 o si no, no vius. I, per tant, la gent jove els hi fa és complicat de dir, i per tant estan per altres coses, diríem, no?
Sí.
I tenen els seus espais corresponents. Nosaltres hem de fer la història,
sí,
la història, i evidentment i també moure'ns dintre d'aquesta moment d'història.
Jo penso... els agafes, Álvaro, jo crec molt amb la part musical artística, per exemple, perquè aquí sí que hi ha joventut que continua amb la... fan vídeos molt xulos, per exemple, amb la part audiovisual, en saben molt, i la part musical. La part musical jo crec que ha quedat molt, molt, molt arrelada. I aleshores, una de les coses que havíem pensat de fer és acabar el centenari, però això, ens ha agafat el confinament, no ho hem fet, però descartem poder fer, quan es pugui, clar, pensàvem fer un concert de final de festa i en el concert sí que vindrien, creiem que sí que vindrien els nois joves i que poguessin tocar també, no?, els que estan...
Estaria bé. Això estaria bé, perquè seria una manera de fer els participants d'aquesta cultura, que a ells se'ls va una miqueta, no gran, però diuen, escolta, a vosaltres us fa molta il·lusió perquè hi ha el romanticisme, per nosaltres no, però en canvi, si hi participen activament...
Pensa que hem fet unes exposicions meravelloses que els nanos no hi eren, hem fet caminades, els nanos no hi eren, hem fet el teatre, alguns sí, el docu potser sí, el teatre també una mica, però en principi la mitjana era 40 cap amunt,
I de cara a les escoles heu pensat alguna activitat també per difondre una mica la història del barri i, per tant, també de la Floresta?
L'escola, és a dir, la Comissió del Centenari vam procurar que fos transversal, no?, que diuen ara, és a dir, que tothom hi participés. I els nanos de l'escola també van fer un llibre molt bonic en la que avis van anar a l'escola, van explicar a què jugaven quan eren petits i a on, per exemple. I ells ho van fer i s'ha editat un llibre molt bonic del centenari. Ara el que volíem fer...
On el trobarem, aquest llibre? On es pot trobar?
Aquest llibre el tenim a l'escola, en queden a l'escola i en queden al centenari, jo crec. Si voleu, us el farem marcar, perquè és molt bonic.
Home, sí, vaja, ens interessa.
Sí, es va adaptar als nens més petits, doncs feien més dibuix, tal com ho havien copsat ells, feien dibuixos i coses així més senzilles, i a mesura que eren més grans, doncs ja feien més redacció.
Es pot comprar aquest llibre o no?
Jo crec que no, però us ho miraré. Mira, ara el tinc... us l'ensenyaria, però sortiria d'aquí i ens desconnectaríem. Però després us el faré arribar perquè ho pugueu penjar, una foto o alguna
cosa. Valdria la pena que Sant Cugat s'enterés també que hi ha una Floresta viva.
Sí, perquè, escolta, això...
Moltes vegades el tema de l'Ajuntament sempre ha deixat una mica de banda tots aquests espais que són més horitzontals, de vivenda horitzontals, que són molt cars de mantenir, i fa molt més cas potser al centre tot el tema del bloc de Sant Cugat, que també té els altres problemes, no?
Perquè, escolta, món, i el fet...
Quin tracte heu tingut? O quin tracte creus que ha de tenir l'Ajuntament de Sant Cugat cap a la Floresta?
Mira, amb el... De fa 2 o 3 anys ençà, quan s'ha reactivat el districte de barri, que és molt més actiu que abans, i s'han fet comissions de manera que, doncs, si a tu t'agrada el medi ambient, et pots apuntar a una comissió de medi ambient, o si estàs més interessat en infraestructures. Hi ha la comissió educativa, la comissió esportiva, la feminista, vull dir, no, si vols participar trobaràs un espai o més d'un espai per fer-ho. I aleshores aquí sí que ens hem trobat que teníem bastant més feedback que anys enrere amb l'Ajuntament. Si bé és cert que potser alguna, a l'hora de la veritat, alguna manera, a l'hora d'executar, potser si hi ha més feedback, més bona relació, evidentment, molt més oberts. Potser a l'hora d'executar, igual, de vegades hi havia una mica encara inèrcies antigues. Tot i així, us he de dir que les coses estan canviant molt. I amb el centenari, per exemple, nosaltres vam anar a picar la porta de l'Ajuntament, esclar, perquè vam dir, a veure, fa 4 dies ha sigut el centenari de l'arribada del tren a Sant Cugat, que va ser un esdeveniment, evidentment, per tot el municipi, també pels districtes. Ara nosaltres celebrem des d'un districte un centenari del qual vulguem que participi també tota la ciutat.
Des de sempre la Floresta ha sigut un lloc ric en cultura. Ara estava pensant, mentre parlaves, Mont, també, amb el bosc literari, que és una idea fantàstica. Jo hi he participat un munt de vegades i m'encanta venir-hi i participar d'aquesta iniciativa. Una iniciativa, explica-la breument per aquells oients i oientes que potser no la coneixen, encara que siguin quatre paraules.
Doncs el bosc literari és una passa en un bosc, evidentment, que és una zona que queda, diguéssim, cap al Pinar, perquè ens entenguem, cap a l'escola de monges del Pinar i cap a la Floresta. I aleshores allà, de quan en quan, es fa alguna trobada i es fan algunes lectures monotemàtiques i es passa per tot passejant pel mig d'aquest bosc i es fa alguna iniciativa. Al centenari també hi vam fer allà una trobada també per fer participar al bosc literari i perquè la gent que hi està basada, que hi sol anar, doncs també que estiguessin al cas que hi havia el centenari que s'hi podia participar, vaja.
Ja, molt, molt. I escolta'm, totes aquestes mogudes i tota la seu, diguéssim, d'això del centenari, teniu un punt de trobada o és en el mateix casino o...?
El centre sociosanitari.
El centre sociosanitari.
És molt lleig, sí. Aquest nom. Ara
sí,
francament sí. Dèiem que estigui 1 d'octubre. No sé si s'ha esdevingut ja.
Aquest sí, vaja, és més reivindicatiu, sí.
Al CAP, diguéssim. Al CAP hi ha unes sales i allà els dimarts anàvem quedant. De fet, és bastant curiós perquè cada sala hi ha, doncs, hi ha Can 60, que hi ha els avis que fan les seves trobades i els
Home, perdona un moment. Dius, hi ha Can 60 i de seguida dius els avis. Què passa, que els avis són Can 60?
S'hi diuen.
Ah, sí, s'ho diuen ells mateixos? Sí. Ah,
Toni, tu ets de Can 60 també.
Sí. 60 i llarg, sí. Però m'agrada, hòstia, aquest nom m'agrada molt, tu, això de que s'ho diguin.
Sí, diuen.
Està bé, va.
Està molt bé, tu.
I després hi ha els de la Global, que són una nova companyia de teatre també, que també queden allà. I aleshores allà has de demanar hora, has de reservar la teva saleta i de vegades entres i tu on vas? No, jo vaig a fer mitja, jo vaig a la reunió de... No, però avui no hi havia infraestructura. No, la comissió d'educació és a baix.
O sigui,
no, jo vaig a la memòria històrica i centenari i ja tots es reconeix amb gent reunida, és divertit.
És una mica com la Casa Cultura, diguéssim.
Sí, exacte.
Escolta, però això no seria... No fora més lògic, no sé, ara potser...
Fer-ho casal, no?
Correcte, no?
Sí.
I com és això?
Bé, el casal no té tants espais com el... El casal està... Ah. És que ja tornem al tal com començàvem, eh? El casal està a mig gas.
El casino, aquest casino.
Sí, casal casino. Aquí hi ha dues maneres de dir-ho. Sí que funciona, i funciona i fan classes, fan dansa africana... Música, ara hi ha un espai de nadons, també. Bueno, hi havia, ara ja no, clar, perquè el confinament s'ha tancat. Però hi ha alguna reunió, l'hem pogut fer allà, si demanes, també, un espai, quedes i pots anar. Nosaltres n'hem fet alguna allà perquè, com que som uns romàntics, ens agrada, i alguna reunió del centenari l'hem fet allà.
Clar.
La subcomissió d'audiovisuals hem quedat allà més d'un dia perquè ens agradava més estar allà amb aquells
espais
de la vida del tren.
Potser també, Mon, perquè potser l'espai, que és el centre cívic, està més pensat per fer multiactivitats, no? De totes les edats, de totes les persones, i potser també per la seva ubicació, que no està gaire lluny de la... De l'estació de tren, per exemple, pot ser fa més fàcil el seu accés,
sí.
Oi?
Sí, absolutament. I és a peu pla i pots anar des de l'estació i si no tens una rampa petitona que hi pots pujar. És molt psicològic i és absurd, però és que quan tu estàs a l'estació i saps que has d'anar al casino, mires amunt i veus les escales Terruell les has de pujar, després les has de tornar a baixar. Llavors diuen allà dalt, allà darrere, i en canvi si camines 5 minuts, 3 minuts i mig a peu pla, proves l'1 d'octubre CSS, CAP, Centre Sociosanitari.
Igual que alguns barris de Barcelona, no creus que s'haurien de fer escales mecàniques a la Floresta? Perquè, de fet, quan vas de baix de l'estació del centre cívic, que estàvem parlant ara,
sí.
cap a la zona més alta, on hi ha els dipòsits i tot, allà la gent gran ho té fotut.
Els de Can 60 ho tenen fotut.
No faria falta, no, una inversió en aquest sentit?
Hi havia un projecte sobre fer unes escales mecàniques en el seu dia, jo me'n recordo.
Sí.
Jo vaig estar a l'Ajuntament de Sant Cugat hi havia una proposta en un moment determinat, però esclar, es veu que era complicat, no sé... Clar.
I
fa tres anys o quatre un nano d'aquí va fer el treball de final de batxillerat, com diuen el TSR, el treball de recerca, sobre posar unes escales mecàniques a les escales Teruel, però crec que es va quedar en treball de recerca i prou. Sí, a mi no em semblaria malament, bueno, segur que tindríem la discussió de no perquè tenen un valor històric o sí perquè són molt útils, deixem les històries. Estaríem entretinguts, tindríem un altre debat. Però sí, em semblaria malament. De fet, també podria haver un autobuset. Hi ha gent que per anar al casino, des de l'estació, agafa l'autobuset. Has de saber l'hora que passa i encertar-la. Aleshores puges fins a la següent plaça del doctor Vilà i des d'allà camines a peu pla.
Els habitants fan el poble. La veritat fa el poble, però les estructures arquitectòniques i urbanístiques és el que d'alguna manera doncs, defineixen, a dir, quina mobilitat. O sigui, les percepcions de les distàncies en aquests moments sembla que siguin molt llunyanes, no? Hi ha vegades que les coses, les percepcions de la distància que volem arribar de pressa als llocs, dona la sensació que caminar 10 minuts és molt lluny.
Sí.
I la veritat és que caminar 10 minuts és el que saludablement estaria bé fer tothom.
Sí.
Home, aquí ja passava a Sant Cugat quan es va fer el tema dels pàrquings, que no deixaven circular els cotxes pel centre, tothom es queixava de que, home, i feien un pàrquing. Si tu a Barcelona no trobes un pàrquing a la distància del centre comercial amb la que hi ha aquí, escolta, fas una festa allà mateix, m'entens? I en canvi aquí semblava que, ostres...
Sí.
És a dir que... Aquesta relació que deies tu, Álvaro, és certa, el fet que...
Sí.
La Floresta, perdona, faré una pregunta una miqueta políticament incorrecta, segurament, però la vull fer. La Floresta està una miqueta com altres municipis, com altres municipis colindants. Escolta, perdona, si el gos vol dir alguna cosa, ho digui, que entrarà en directe, també.
No, és que estic a fora al jardí perquè el meu company està teletreballant i aleshores ha arribat... al carter, i aleshores és la tradició que quan arriba al carter tots els gossos l'han de saludar.
Doncs que el saludin.
Molt bé, això fa...
És molt important, és tradició.
Oh, el carter fa viu el programa també, això,
A veure, és una cosa.
Estem en directe.
Deia de si la Floresta, com altres districtes com la Floresta i altres districtes, estan com una miqueta abandonats de la mà de Déu o de la mà de l'Ajuntament, també se sent una miqueta així o no?
Cada vegada menys, perquè el Consell de Districte és molt potent.
Funciona.
I la gent s'hi entrega molt, i és el que es deia abans, a vegades sí que el feedback, no acabes d'estar satisfet del tot del feedback. Per exemple, un tema que va bé és el dels pressupostos participatius, no? Això és molt bonic, però, esclar, si, això s'ha de replantejar, i crec que ho estan replantejant, que és... Si tu presentes un projecte que és estupendíssim per la Floresta i guanyes molt vots, per molt que votin tots els habitants, que són 3.000, si voten contra els 90.000 que són, em sembla, Sant Cugat, mai no guanyaríem, no? I aleshores això es va haver de refer i es va refer. I aleshores ara hi ha un projecte per districte, per equilibrar-ho, perquè, és clar, la primera sí que va ser una patacada de... Participem tots, ja veureu que sí, que ara sí que si participant es canvien les coses. La gent va participar i no ens vam menjar entorrat. Però aleshores això es va reequilibrar. I això ja està arreglat.
Ja.
I ara això doncs, es reserva un per cap, que, cosa que fan a Barcelona, en alguns districtes, i també en altres poblacions. Es reserva perquè no hi hagi aquest desequilibri d'uns que potser és un projecte molt important per un lloc, però que són pocs, que per molt que votin tots... No aconseguiran mai.
I ara quin seria el projecte això més immediat, a banda del moment que estem vivint, no? Quin és el que s'ha quedat així com aturat i que voldríeu que quan reprenguem la vida més activa al districte vostre i arreu de Catalunya, esclar, doncs quin és el primer projecte que us agradaria que tirés endavant?
No te'n puc dir un de concret perquè tampoc no puc parlar en nom de tots, però sí que sé que hi ha un parell de coses, una que està en marxa, que la gent està il·lusionada, que és que el CSS, el Centre Sociosanitari, el CAP, la part de baix, està aguantat per unes columnes, però era com un porxo, no? Que la gent hi passava.
Sí, ho conec.
I aleshores això es va demanar fa molt temps que es tapés.
Que es tanqués,
és a dir, que s'hi aixequés paret i paret, que s'està fent, perquè fos l'espai jove, per exemple, que és per nanos de 12 a 18 anys. Wow. Que fos un espai que en comptes de ser un porxo, que bueno, que sí, que està bé tenir un porxo, però ja que anàvem mancats d'espais, doncs...
Clar, que fem una sala trobada, clar.
Això s'ha aprofitat. Jo crec que hi ha la reobertura, entre cometes, revitalització, per dir-ho d'alguna manera, del casal, casino, perquè tingui més caliu i que no sigui una cosa tan freda d'anar-hi a fer cursos i prou, sinó que es pugui aprofitar el pati, que es pugui aprofitar sempre més. I aleshores ja hi havia el xup-xup ja de fer una postura, de la possibilitat de fer una MD. Això es va... Se veu una entitat municipal descentralitzada com a Valldoreix. Això es va estar mirant, però, bueno, estem en estudi. Saludem el Carter, que se'n va, pobre.
Adéu, Carter!
Adéu.
Què més hi ha? Ens agradaria la piscina. També hi ha molta gent que els agradaria que la piscina es pogués cobrir amb un globus, com s'havia fet com la piscina del PAP 3, que abans de ser PAP 3 era un globo, com la de Valldoreix, que és retràctil, que hi pots anar a l'hivern, també.
És que, a més, aquella piscina
està molt bé. Els nens de la foresta, els nens de l'escola hi podrien anar, per exemple. Clar. Cobrir la pista de fora de les pistes esportives, per exemple, hi ha coses, eh?
Hi ha projectes, ja ho veig, sou gent molt dinàmica i molt activa.
I després hi ha un gran debat que em sembla que, no sé si veu acabar tenint l'Eva Serrats un dia, arquitecta.
Sí, tant.
Sí. Ella controla molt la situació, però hi ha un debat molt interessant, jo trobo, que és com fem habitatge social per evitar la gentrificació, com el fem a dins d'un parc natural, com el fem assequible, on construïm, on no...
Home, d'això ella en sabia molt, eh?
Ella ja controla molt aquest tema.
Vam fer un curset accelerat d'arquitectura. Molt bé, però molt amè.
S'explica molt bé, l'Eva és molt bona, s'explica molt bé.
Amb una trempera molt maca, sí. Sí. Doncs escolta, segueixo, veig que seguiu amb aquesta força, els i les de la floresta. Jo crec que ho porteu a la sang, aquí, la Floresta, això, eh? Perquè sou molt reivindicatius i sou molt participatius.
Sí.
Vinga, va, i...
Sí, mira, ara, aprofitant el confinament, això que hi ha dalt...
Escolta, et perdem el so, Mont.
El Carter ha marxat, eh? Jo no faig res.
Ara
recuperem bé.
Ha sigut un cop d'aire, això.
El que us deia, la segona part d'aquesta del documental, que ahir vaig tenir... l'honor de mirar, perquè en Gamero n'ha fet tot un altre tros de ben bé una hora que em va enviar i me'l vaig estar mirant. I és l'època dels 70, ja estem a l'època dels 70, que a banda de l'eclosió musical, cultural i el canvi de tarannà que hi va haver, comencen també les reivindicacions socials, no? I el per què. I que era la Floresta i que era tot Catalunya, i a tot Espanya, perquè era un moment de principi de democràcia, que les associacions de veïns estaven allà fervescent, picant pedra. Però, ostres, m'ho vaig mirar i, clar, les reivindicacions d'aquí era tenir un ambulatori, perquè no hi havia ni metge. Quan el van tenir hi havia unes coses tremendes que ja estaven molt mal estat. Tenir una miniguarderia, que estava plena de paparres i de puces, es van eliminar, o sigui, millorar la higiene, perquè hi havia una plaga de rates que era inhumana. Van fer una manifestació disfressats amb uns morrions de rates d'aquí fins a l'Ajuntament i fins a la plaça de l'Ajuntament, que hi ha unes fotos molt boniques. Toni, quan no parlis, desconnecta el micro, diu.
No.
Coses del directe.
Sí,
van reivindicar molt fort tenir un institut, també. Vull dir que a banda, evidentment, de l'eclosió hippie musical, cultural, es va barrejar també amb les reivindicacions socials. I hi havia dos o tres veïns que deien, que em va agradar molt això, que el casal els va juntar diferents sectors, tot la gent de diferents barriades, els nouvinguts, que eren els estiuejants, que eren més aviat entre, ara posaré tots els clixés del món i totes les etiquetes i tota la generalització, que ja sé que és el que no ha de fer, però aquí els estiuejants eren els pijos, no? I els que vivien tot l'any, doncs...
Eren els hippies?
No, eren... venien d'immigració alguns i... eren diferents, alguns parlaven castellà, els hippies, els nouvinguts, els estiuejants més burgesos parlaven català... Bueno, hi havia tot unes diferenciacions. I convivien fent-se la punyeta els petits, els grans convivien relativament més bé, hi havia uns espais que compartien i uns que no. Però, en canvi, tots expliquen, i em va agradar molt aquesta reflexió, que quan en el casino i en el casal ho van autogestionar tots. I aleshores tots van participar.
Feien poble.
Vam fer les paus, diguéssim, ens vam deixar de punyetes perquè tots el que volíem era llibertat i fer coses. I aleshores
teníeu,
ho van fer junts.
I
em agrada molt això, com un espai de llioli, no? De fusió entre tots i deixem-nos de tonteries que si tu ets un estiuejant i tu ets un pijo i tu...
Oh, això estaria bé, sí. Això estaria bé i avui encara...
Ja, que bonic. I que allà vam prendre consciència de que, bueno, doncs que eren un barri, que cadascú dins la seva manera de ser eren un barri i volien aconseguir coses comunes, no? I allà es trobaven i des d'allà lluitaven. I això em va agradar molt.
Doncs però... escolta'm, això és una bona iniciativa perquè això seria una miqueta doncs, ja consolidar-ho tot, no? Els que
sí, i això és el que va passar i això és el que passa. Passa que ara també ens trobem tots molt a la plaça, eh?
Ja.
Plaça, estació, jo no sé...
Les són importants a la ciutat, les places són molt importants.
I més si és la plaça de l'estació, escolta'm.
La plaça d'estació és clau.
Clar. Escolta'm, doncs, escolta, reivindiquem, des d'aquí reivindiquem que no s'acabin i que no es treguin les places de les estacions, les places de l'estació. Siguin de terra, siguin de gespa o siguin de terra.
Les places seran sempre nostres.
Per cert.
Escolta'm. Les places sempre seran nostres, del poble. Escolta'm.
Toni, un momentet. Em quedava un dubte, Toni, i Ramon. De la Casa dels Mestres, que és un altre espai també molt reivindicat, encara que sigui breu, molt reivindicat, com està aquest tema? Està tirant endavant o s'ha aturat? Què passa?
Mira, no ho sé, ara mateix i... A veure, era aquell projecte que en deien de masoveria urbana, em van dir, que és curiós perquè és molt urbà, no acaba de ser, però bueno, entenc el concepte, i es va quedar aturat. Després, abans del confinament, hi havia un tros que estava ocupat, hi ha una gent que hi viu, i alguna canalleta que de vegades anava allà a jugar. O sigui, a mi em sembla que ara està deshabitat i hi ha aquests, ocupes, però no està en marxa tal com estava pensat que fos. És a dir, a lloguer assequible per gent vulnerable o gent que no tingués pocs diners i que es pogués posar aquí i fer de masovers. És a dir, pago poc però treballo...
Una masoveria, deien, eh?
Crec que això està aturat. Em sabria greu equivocar-me, eh? És que ara m'enganxes que això no sé per què. Com que no hi passo i no em bellugo massa ara amb el confinament. No sé com està.
El cas és que teniu projectes, eh? Teniu feina, oi?
Sí, home, i tant. Mai s'acaben aquests projectes.
Escolta'm una cosa, doncs a la Casa dels Mestres acabarem avui, eh? Perquè com que és un tema que està així a l'aire... Doncs,
podríem, sí, investigarem.
Els mestres se'ls ha complicat la vida ara amb això del teletreball, com a tots, i alguns més que altres hem hagut de fer un concert superaccelerat amb les noves tecnologies, però bé, el saber ocupa allò. Escolteu, hem de deixar-ho aquí perquè, com sabeu, la ràdio arriba un moment que s'acaba. Món, ha estat un plaer de veritat i moltes gràcies per haver-nos fet partícips de totes aquestes mogudes de la floresta, que no pareu, i que sigui així durant moltíssims anys i que el jovent s'hi enganxi. I gràcies de nou per ser aquí en el nostre programa. I vosaltres, Àlvar, Roda, i Roger Cadró, la setmana...
La teva feina.
I la setmana que ve parlarem dels balcons, de l'efecte balcons des del confinament.
Que no és balconing, eh?
Exacte.
No.
Són coses diferents. Unes fa mal al cap de tant sentir el mateix cada dia, les altres fa mal a tot el cos i pot ser perillosa. Per tant, feu balcó, però no feu balconing.
Molts records als companys de Cugat.cat, que treballem junts des de la distància.
De part teva seran donats. Moltes gràcies.
Molt bé.
Un plaer.
Durant la setmana que ve tornem a seguir amb vosaltres. Adéu-siau.
Adéu, gràcies.
Gràcies a vosaltres.